Tots vosaltres. Una setmana més. Una setmana en què la finestra s'obrirà novament de bat a bat per aportar-vos a les vostres llars tot un seguit d'espais que desitgem us facin passar un matí de dissabte ben entretingut. Aquest, si més no, és el principal objectiu de tots els que hem preparat els diferents espais que avui ompliran la finestra. I tot seguit us anem a desgranar els diferents espais que tindrem a la finestra d'avui. Per començar, un servidor us portarà el Fem Salut, que, com sempre, us intentarà apropar al món de la salut amb diferents temes d'interès. Tot seguit arribarà al món de la cultura, de la mà de l'Agustí i la Montse Mateos, que ens aproparan com sempre al seu espai trasbarrat. Tot seguit, la Montse Bartolomé i els seus col·laboradors ens aproparan uns quants dels llibres més interessants que podem trobar a la Biblioteca de Falset, i que ara, en la temporada estival, és un bon moment per poder-ne fruir. I ja, per acabar la nostra finestra, i abans de que el Jordi Perelló ens apropi l'actualitat setmanal, tindrem a la Montse Rofes i al Joan Cubells disposats a apropar-nos d'una forma amena el món de la psicologia amb els temes de psicologia. Esperem i desitgem que el menú que us hem preparat per avui sigui del vostre gust. Ara, doncs, sense més dilació, us deixo amb el primer dels espais de la finestra d'avui. Bé, ja hem arribat al darrer programa de la temporada. Durant tots els programes que l'han precedit, hem intentat apropar-vos al món de la salut d'una forma amena i alhora entenedora. Aquest també serà el cas d'avui. Per a passar aquesta mitja hora de programa, tindrem una temàtica diversa. Per començar, com ja us vam anunciar, parlarem d'un problema força estès, encara que sovint amagat per la persona que ho pateix. Es tracta de la incontinència urinària, de la qual us intentarem fer 5 cèntims per a que la conegueu i veure-hi què s'hi pot fer al respecte. Tot seguit, tindrem un parell de convidades al nostre espai. Es tracta de la Eva i la Victòria, metgessa i infermera respectivament de la nostra àrea bàsica. Amb elles parlarem d'una iniciativa que està a punt de posar-se en marxa al Cap de Falset. Es tracta d'una activitat que intenta posar de relleu la importància de mantenir una vida activa on l'exercici formi part dels hàbits que duiem a terme de forma diària. I ja, per acabar el nostre programa, us recordarem alguns consells que cal tenir en compte per mirar d'evitar qualsevol contratemps relacionat amb la calor. Ara ja, un cop fet les presentacions, deixem pas al primer dels temes que tractarem en el nostre programa d'avui. Avui, com us vàrem anomenar al passat programa, farem referència a un problema que pot afectar a molta gent de diferents edats, si bé el més habitual és que afecti a dones i sovint d'edat avançada. La gravetat d'aquesta afecció radica sovint en les connotacions psicosocials i econòmiques que comporta. A pesar de la freqüència en què es dona i de la problemàtica higiènico-social que ocasiona a les persones que ho pateixen, la incontinència urinària és un problema que no sol ser comentat amb els sanitaris, bé per vergonya, bé perquè es consideri propi de l'edat, etc. No obstant això, recórrer a un professional de la salut davant d'un problema d'incontinència pot ser d'una gran ajuda, ja que aquest us pot aconsellar el tractament més adequat segons la causa que l'hagi originat, i en molts casos la pot arribar a curar completament o, com a mínim, alleugerir-la de manera considerable. Definim com a incontinència urinària una pèrdua involuntària d'orina, de manera que les persones que ho pateixen tenen, com hem anat dient, problemes socials i o higiènics. Pel mateix procés de maduració general i envelliment, el fet de retenir l'orina i el d'orinar són diferents en els dos extrems de la vida. Es considera que una emissió d'orina normal en una persona adulta ha de ser voluntària, buidant completament la bufeta, contínua, és a dir, acabant i començant en un sol cop, sense coïssor, interrompible, és a dir, amb la possibilitat d'interrompre el raig voluntàriament, a intervals no inferiors a 2 hores, no urgent i ocasional durant la nit. Com ja hem dit, la incontinència es pot patir en totes les edats i en ambdós sexes, però es diagnostica en més proporció en les dones que en els homes. Si considerem tot el territori espanyol, podem parlar d'unes 2 milions de persones que pateixen aquest problema. 3/4 d'aquestes són dones. No és una conseqüència sense remei de l'edat, ja que es pot tractar i curar. Un 70% de les persones que pateixen incontinència poden ser curades o bé millorar de forma sensible la seva situació.
És meu desert, sempre és meu desert. Les flors són margalides. Un sol en blanc, deses oceans.
Tenim diferents tipus d'incontinència. Tenim la incontinència en què l'òrgan afectat és la bufeta. Dins d'aquest tipus trobem la incontinència per inestabilitat o d'urgència. La causa és la hiperactivitat del múscul detrusor de la bufeta. Hi pot haver un error neurològic. La urgència fa referència a la necessitat imperiosa que sent la persona quan s'aguanta i a la por d'orinar-se a sobre. Les pèrdues d'orina van acompanyades d'un desig d'orinar fort i sobtat. La segona classe d'incontinència de les que parlem és la incontinència per vessament, que es produeix degut a la falta de força de la bufeta, en buidar-se. En aquest cas, la bufeta es troba molt distesa, en impossibilitat de buidar-se. Les causes poden ser orgàniques o neurològiques. La pèrdua d'orina es produeix gota a gota o a raig fi, sense força i de manera breu. Podem dir que si l'òrgan afectat és la uretra, en aquest tipus d'incontinència, la uretra, hem de recordar que és el conducte que porta l'orina de la bufeta a l'exterior, o el sistema d'esfínters, que són les vàlvules que permeten la sortida o no de l'orina, parlem també de dos variants diferents. La incontinència d'esforç o d'estrès, aquesta és la més freqüent, especialment en dones, com a conseqüència dels parts. Les pèrdues produeixen arran del tancament insuficient de la uretra quan augmenta la pressió abdominal a causa, per exemple, d'un esforç. En aquest cas, no es té la sensació de necessitat d'orinar. Es sol associar a moviments habituals de la persona, com esternudar, saltar, tossir, etc. O bé, la incontinència per vessament a causa d'obstacles en la uretra, com ara la pròstata. En aquest cas, la pèrdua d'orina té lloc gota a gota o a raig fi, sense força i de manera breu, i afecta especialment els homes. Altres tipus d'incontinència serien l'anomenada funcional, que té com a causa principal l'envelliment de la persona o les incapacitats físiques, per exemple els disminuïts, la incontinència mixta, que s'associa amb diversos tipus dels anomenats fins ara, la transitòria, que pot ser deguda a múltiples causes com ara les infeccions, fàrmacs, immobilitat o alteracions metabòliques, i ja com a darrer tipus hem d'anomenar la neuresi, que és una incontinència nocturna que té lloc quan es dorm i és molt freqüent en nens. Les complicacions a les que pot donar lloc la incontinència són de tipus higiènic, o males olors, humitat, etc. De tipus psicosocial, com sentiments d'impotència, frustració, dependència o marginació. També poden aparèixer infeccions urinàries o de la pell, i en alguns casos molt concrets pot dur a la insuficiència renal amb els riscos que aquesta comporta. Els 4 col·lectius més vulnerables a l'hora de patir aquest problema són les dones en edat laboral, degut a un gran nombre de gestacions o a parts traumàtics. La prevenció es basa en mantenir un bon estat de la musculatura de la base de la pelvis, mitjançant uns exercicis específics durant l'embaràs. D'altra banda, abans de fer exercicis abdominals en el postpart, s'ha de valorar el to muscular, ja que és possible que fer-los sigui més aviat perjudicial. També tenim els pacients amb alguna alteració neurològica, com ara algunes persones que no poden controlar la micció a causa d'un error en el sistema nerviós causat per lesions cerebrals, medulars o dels nervis. Les conseqüències poden ser irritatives o obstructives. També tenim a les persones grans. Entre un 10 i un 15% de les persones de més de 65 anys pateix incontinència, en la qual té molt a veure l'envelliment del tracte urinari. També pot ser a causa de la pròstata o de les seqüeles de feridures, demències o malaltia del Parkinson. I per últim, tenim els nens que, com ja hem dit, poden patir la neuresi, que és un tipus d'incontinència que afecta sobretot aquestes persones en aquesta franja d'edat, és a dir, els més menuts de la casa, i pot ser causada per un retard en la maduresa, problemes familiars, etc. S'ha de tractar a partir dels 6 anys i si no hi ha hagut complicacions per aquest problema.
Fue del castillo el de San Sebastián, de las barcas que amarran a la orilla del mar. Nunca tú me quisiste, yo vi por el cielo.
Parlem ara dels sonaments del tractament. Primer que res, dic que avui en dia es poden resoldre entre un 30 i un 40% dels casos, i se'n pot disminuir la intensitat de molts dels restants. Per fer-ho cal conèixer el tipus d'incontinència. Això permetrà als vostres metges aplicar el tractament adequat. Les mesures generals que cal aplicar són, primer que res, eliminar les barreres arquitectòniques que dificulten l'accés al vàter a casa i posar a disposició de la persona incontinent un orinal. També convé reduir el consum d'excitants com ara l'alcohol, el te o el cafè. Si la incontinència és nocturna, s'ha de limitar la ingesta de líquids a partir de l'hora de berenar, és a dir, aproximadament a partir de les 6 de la tarda. També hem d'anomenar un seguit de tècniques de modificació de la conducta que intenten ensenyar a controlar la bufeta i els músculs de l'esfínter. Per exemple, el reentrenament bisecal, que busca restablir l'hàbit miccional buidant la bufeta abans de notar la necessitat d'orinar. És a dir, cada 15 hores, normalment se'n diuen dos, la persona ha d'anar al vàter encara que no tingui la necessitat. I per altra banda tenim els exercicis de musculatura pèlvica, que també s'anomenen de Kegel, que consisteixen en contraccions repetides dels músculs de la base pèlvica. S'han demostrat molt útils en la incontinència d'esforç. D'aquest tema, precisament, de rehabilitació bisical, mirarem de parlar més extensament en un proper programa. Pel que fa al tractament quirúrgic, també pot ser la solució en alguns casos, sobretot en els afectats per incontinència d'esforç. La majoria dels casos en què és la solució cal seguir igualment unes pautes rehabilitadores, com ara orinar amb freqüència, evitar esforços violents, no fer aeròbic, etc. Com a darrer punt del tractament, citar que hi ha fàrmacs que són adequats per tractar la incontinència d'urgència, la mixta i la funcional. Poden crear problemes en cas de glaucoma o d'asma. Ja per acabar aquest tema, esmentar uns factors que ajuden a mantenir la continència, com ara utilitzar roba fàcil de cordar i descordar, l'absència de barreres arquitectòniques i la motivació per a ser continent. En aquest darrer factor és molt necessari la col·laboració de la família.
Absurdo dolor. Voy a fumigar. Voy a fumigar. Para aliviar este absurdo dolor.
Bé, bon dia. Estem amb l'Eva Pérez i la Victòria Gómez, metgessa i infermera respectivament de l'àrea bàsica de Falset, i com us hem dit a la presentació, parlarem amb elles sobre una activitat que està a punt de dur-se a terme aquí al cap de Falset. Una activitat que es diu Chino-Chano i que el seu objectiu principal és afavorir l'exercici físic a les persones perquè ho facin diàriament. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Si us sembla, primer ens agradaria, qualsevol de les dues, que ens expliquéssiu una mica com va sorgir la idea de realitzar aquesta activitat, el Chino-Chano.
Bueno, hola, bon dia. Doncs, mira, sóc l'Eva Pérez, sóc metgessa del Cap de Falset. Aquesta idea va començar fa aproximadament 3 o 4 anys al Cap de Reus. El programa es deia Anem a caminar i bueno, va tenir molt èxit. La idea era una mica això, no? Que a vegades els metges i les infermeres des del CAP fomentem a la gent de que vagi a caminar, que és bo per la salut, però moltes vegades la gent doncs, no sap com fer-ho, s'avorreix o diu, és que jo què faré, no? Ara aniré un dia a caminar i ja no s'anima a fer-ho més o no sap amb quina. Llavors la idea és això, no? És de fer un grup de, des del CAP, doncs, un grup de gent de Falset que vagi a caminar doncs, i fer un seguiment tant mèdic com de, per metge, com per la infermera, d'un control analític i un seguiment d'aquesta persona, no? Per demostrar doncs, que realment és beneficiós per ell.
Victòria, quan està previst començar aquesta activitat?
Doncs aquesta activitat està pensada que començarà el 15 de setembre.
És a dir, d'aquí no res, d'aquí sí, passat, no tot res, just passat sí, l'estiu, quan comenci teòricament a refrescar, encara que també podem dir que fins ara l'estiu no ha estat molt calorós, començarà aquesta activitat. Una activitat que suposo que la gent que es vulgui apuntar, com ho ha de fer, de quina manera ha de posar-se en contacte amb vosaltres o amb el CAP per tal de poder, sí, si és que està interessat, en realitzar aquesta activitat.
Sí, doncs només ho ha de dir el CAP a les administratives que estan allà en formació, dir que volen anar i donar el nom i el número de telèfon i després ja nosaltres contactarem amb ells.
Perquè en principi la idea és fer en principi un grup sol, en principi. Ja va adreçat amb algunes persones en concret, amb algun particular o és en general qui vulgui, independentment de l'edat, del sexe, de la situació tant física com de salut, etc.
En un principi anava dirigit a Reus quan es va fer a la gent de més de 45 anys que tenia algun factor de risc cardiovascular, però donat l'èxit que va tenir i veient el benefici que va suposar per tothom, hem cregut que pot estar adreçat a tothom qui vulgui. Llavors la idea no és d'anar cada dia caminant i és anar un parell de vegades a la setmana, que és el que es recomana des de Sanitat, anar un parell de vegades a la setmana per caminar aproximadament una hora, que s'anirà fent de forma progressiva, no de cop.
Això és el que volia començar parlant una mica. Pues, ja hem dit que l'exercici físic, ho hem anomenat aquí el programa, i tothom avui en dia és coneixedor que l'exercici físic aporta molts beneficis a l'organisme en general. Parlem una mica de què s'aconsegueix o què sembla que és possible aconseguir quan la persona fa exercici físic d'una forma habitual. Per començar, parlem una mica de la salut cardiovascular. És conegut de tothom, per exemple, que una de les coses que fa és ajudar a que el colesterol estigui controlat, oi?
Sí, i no només el colesterol total, sinó el famós colesterol bo, fa que pugi i el dolent fa que baixi, no? S'ha vist que, a més, d'una forma molt significativa. Els nivells de tensió, que també són un risc cardiovascular, també s'ha millorat amb la gent que té problemes de tensió.
I també, doncs, també tenim que el cor, moltes vegades, doncs, recordem l'indurany, per exemple, que el seu ritme del cor anava 30 per minut i no perquè anés malament, sinó que era perquè amb 30 batecs en tenia suficient perquè la sang arribés a tot arreu. Això vol dir que el cor també se'n beneficia, ja que ha de fer menys batecs per tal d'arribar la sang amb la mateixa qualitat a tot arreu. En quant a nivell respiratori, també tenim que pot aportar alguna cosa, no? Pot aportar, per exemple, que tenim augment de la capacitat ventilatòria i facilita pues, que amb un entrenament, perquè és el que tu has dit, que és molt important que la persona que està acostumada a estar sentada, pues, això no ho aconsegueix d'avui per demà.
I s'ha d'exercitar igual que una altra part d'una musculatura o de la resta del cos. Clar.
Per tant, s'ha de fer sempre de forma progressiva.
De forma progressiva.
També tenim a nivell gastrointestinal que pot beneficiar, ja que tenim el restrenyiment.
Exacte. Pot fer que pot evitar l'estrenyiment, eh?
Pot facilitar que la persona, quan fa activitat constant regular i habitual, regular, pues, fa que el seu tracte gastrointestinal pues, funcioni de manera més adequada. I una altra persona que es poden veure beneficiades són les persones que poden que pateixen trastorns depressius o d'ansietat.
Uh-huh. Exacte.
I aquestes pues, se'n veuen beneficiades, ja que és una manera d'alliberar-se una mica dels problemes i de fer una activitat que a més comparteix amb altres
persones. Sí, per tot una mica, perquè se relacionen durant l'activitat, es relacionen amb molta gent, per la idea és que vagin un grup, i per una banda això, per una altra banda, doncs, el millorar ells d'estat físic i de pes... doncs també sabeu que millora una mica l'autoestima de la persona.
Sí, perquè una de les coses que no hem comentat és que a nivell general també ajuda al control de pes.
I al nivell de la diabetes també.
I al nivell de la diabetes per a les persones que pateixen sucre.
Millora controlar i reduir el nivell de glucèmia.
Recordem, ja posats a fer, si hi ha alguna contraindicació en quant a persones que no puguin realitzar. Me ve el cap en aquest moment per la persona diabètica que està descompensada, per exemple.
Sí, al principi, els primers dies anirem nosaltres acompanyant-los, sobretot per això, perquè volem fer un primer xequeig, volem veure si aquella persona doncs, se li pot aconsellar que vagi a caminar, doncs, si té alguna malaltia cardiovascular, per exemple un infart recent, o té algun problema d'artrosi important, o un dolor agut que li dificulti anar caminant, evidentment no, se li, no entrarà dintre del grup, no? Seran uns criteris d'exclusió d'aquelles persones, i doncs, això es tindrà en compte en les primeres visites que es faran, i després al llarg del seguiment d'aquella persona.
També hem de recordar que l'exercici físic fet d'una manera habitual, en el vostre cas, de fer una hora dos cops a la setmana, fins i tot se'n aconsella que uns tres cops a la setmana és més recomanable, és important, però també és important que la persona es mantingui activa durant el dia, perquè no només...
Clar.
No tot és fer exercici una mitja hora o una hora cada dos o tres dies, sinó que també és molt important que aparquem una mica els vehicles.
Esclar.
Moltes vegades els tenim, estem assentats amb ells moltes hores i que ens acostumem a que quan pugem a escales no es pugi per l'ascensor, quan tinguem que anar a un lloc relativament a prop anem caminant.
No, amb el cotxe, sí, sí.
Quan tinguem que anar al de fora, per exemple, si està 10 minuts, pues aprofitar per fer un passeig, que sempre és més agradable. És a dir, jo crec que també s'ha de promocionar no només l'activitat d'una manera reglada, que la fem una hora cada dos o tres dies, sinó que també és important pues, que la persona es mantingui activa al llarg de tota la jornada.
Sí, seria una mica l'actitud també, la de la persona. No? Uh-huh. Només, suposo que és l'actitud, no? El menjar sa, és fomentar una mica la vida sana, no? En general.
Pues bueno, en principi, em sembla que queda clar quina és els vostres objectius per tal de dur a terme aquesta activitat. Esperem i desitgem que sigui un èxit, que s'apunti molta gent. Des d'aquí, voleu fer alguna crida més especial? Dir-los a la gent que és important pues, tot això? Si voleu, vosaltres teniu els micros oberts per tal de fer una crida, si voleu.
Bueno, jo sé que la gent de Falset és molt activa, que treballa molt al camp, que no, a diferència d'altres ciutats doncs no és tan sedentària i segurament fa més coses que ho puguin fer a la ciutat, però jo crec que encara es pot fer més i crec que hi ha molta gent doncs, que amb aquest programa s'animarà i sortirà i jo espero que així ens ho faci.
De fet, moltes vegades quan marxo de matí pues, per les carreteres veus
sí,
molta gent,
ja
sobretot dones que ho fan, igual com els pagesos que normalment mantenen una activitat pues, al de fora. No?
I l'idea és això, no? Que estem oberts a mirar doncs, de fer una mica la seva carta, de fer-ho al matí o fer-ho a la tarda, a les hores que els hi vagi bé, fer grups que estiguin més animats a fer més quilòmetres, gent que faci menys, no és una cosa exclusivament per uns o per altres, això ja ho anirem veient una mica sobre la marxa.
Això suposo que és començar l'activitat i un cop se veu, pues, llavors suposo que la idea vostra deu ser de reunir una mica aquesta gent, d'explicar-los una mica la vostra...
Però les expectatives també d'ells i bueno, parlar-ho i fer...
I a partir d'aquestes xerrades, d'aquestes posta en comú, millor dit, a partir d'aquí, pues, intentar fer una cosa que sigui del gust de tothom, no?
Això mateix.
Pues bueno, Victòria i Eva, moltes gràcies per estar aquí als micròfons de Ràdio Falset. Esperem, com hem dit abans, que vingui força gent, que hi hagi força gent motivada per tal de dur a terme aquesta activitat. Des d'aquí ja ho hem dit diferents cops, que l'exercici físic és molt important. Ara tenim una activitat que es fa aquí a la nostra àrea bàsica, aquí al cap de Falset, que esperem que sigui un èxit i que molta gent s'hi apunti. Si ho creieu convenient i un cop hagi començat l'activitat voleu vindre a fer algun aclariment o alguna explicació de com ha anat tot plegat, pues ja es posareu en contacte amb nosaltres.
Doncs així ho farem.
Pues bueno, moltes gràcies a totes dues i fins una altra.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres per haver comptat amb nosaltres també.
I ja per acabar el nostre programa d'avui i de començar, per començar ens agradaria recordar-vos alguns consells que cal que tingueu en compte per evitar els problemes relacionats amb la calor. Amb aquests consells van adreçats a tothom, ja que tots i cadascú de nosaltres podem patir problemes relacionats amb la calor intensa. Si bé la gent gran i els més petits de la casa són els més vulnerables. Si bé altres persones com els diabètics, obesos, hipertensos o persones afectades per malalties cardíaques o pulmonars o bé persones que prenguin alguns tractaments determinats com ara diurètics, tranquil·litzants o antidepressius, els quals també poden tenir més números de patir aquestes afeccions. Com hem dit, la millor eina per evitar aquest problema és evitar-ne l'aparició. Per tant, primer que res us enumerem tot allò que cal fer per tal de minimitzar el risc de que aparegui el problema. Els consells són els següents. En el domicili cal tancar les finestres i baixar les persianes per mirar de que no entri llum solar en les hores fortes de calor. Aprofitar les estances més fresques de la casa. Beure aigua, gazpacho o sucs en abundància. Si sent molta calor, una dutxa d'aigua fresca sempre va bé. Evitar els menjars calents, pesats o massa condimentats, així com l'alcohol. Vestir-se amb roba fresca, ampla, preferentment de cotó i de colors clars. No fer exercici físic fort a les hores de més calor. Utilitzar mesures que ajudin a refrescar l'ambient, com ara ventiladors, obrir les finestres i, en algun cas, pues, l'aire condicionat. Anomenem ara les mesures que cal prendre quan es surt al carrer. Cal caminar per l'ombra, cal portar roba fresca, cal beure amb freqüència, cal evitar el cotxe en les hores de més calor si no té aire condicionat, cal evitar l'exposició al sol en les hores de més calor, entre les 11 i les 5 de la tarda, no deixar mai en el cotxe nadons, ancians o discapacitats, evitar fer exercici a les hores centrals del dia, si tenim que estar al sol, dur una gorra o un barret per tal de protegir el cap, a la platja o a la piscina banyar-nos amb freqüència, protegir-nos sota un parasol almenys tant en tant i dur protecció solar. Seguint tots aquests consells és gairebé impossible que el calor ens pugui afectar. Ara bé, si es produeix aquest fet, us anem a anomenar com cal actuar. En cas d'esgotament o col·lapse per calor, és a dir, quan l'afectat està pàl·lid, suat, però amb temperatura corporal normal, cal col·locar l'afectat en un lloc fresc i ventilat, a l'ombra. Posar-lo estirat, cara cap amunt i lleugerament incorporat. Aplicar-li compreses d'aigua freda a cap, coll, cara i pit. Donar-li beguda isotònica lleugerament fresca. Beguda isotònica tipus Aquarius, per exemple, Gatorade, o bé, si no tenim res més, aigua. I cal vigilar l'evolució i si cal anar a un centre sanitari. Parlem ara d'una situació més seriosa, el cop de calor. Aquesta afecció dona com a símptomes temperatura corporal elevada, entre 39 i 40 graus, pell seca, nàusees, obnubilació, arribant fins i tot a la pèrdua de consciència. En aquest cas, parlem d'una urgència vital. Cal, doncs, que duiem a l'afectat a un centre sanitari de forma immediata. Durant el trajecte, si està conscient, cal donar-li aigua a glops petits i ficar-li compreses d'aigua freda, com hem dit abans, al cap, coll, cara i pit. Bé, i un cop fet aquest breu incís sobre com evitar els problemes relacionats amb la calor, tenim per acabat el nostre programa d'avui. I aquí tanquem el nostre espai d'avui. Això sí, la finestra segueix oberta de bat a bat per tal d'oferir-vos altres espais que de segur us interessaran. A nosaltres només ens queda acomiadar-nos fins a la propera temporada. Ara tenim per davant uns mesos per tornar a agafar embranzida de cara a la propera tardor en què tornarem a estar amb tots vosaltres. Esperem que aquest estiu us serveixi per carregar de nou les piles per tal d'acabar l'any gaudint del màxim de la vostra salut. Així doncs, res més. Hem estat amb tots vosaltres des de sempre, l'Armand i el Vicent. Que ens acomiadem esperant que passeu un bon estiu. Fins aviat.